Ràdio Estel.
Temporalment 30.000 funcionaris i a sobre avisa que no complirà amb el dèficit exigit per la Unió Europea fins d'aquí a 2 anys, fins al 2013. Aquesta, la de complir el dèficit màxim europeu, era la condició necessària per rebre l'ajuda de 8.000 milions d'euros que eviti la fallida del país. Els treballadors grecs sacrificats cobraran el 60% del sou durant un any i després seran acomiadats. Això passa hores després que el primer ministre britànic, David Cameron, alertés que la crisi de l'eurozona, és a dir, l'euro, és una amenaça, va dir, per a l'economia mundial. Avui, mentrestant, ja hem sabut que hi ha pèrdues generalitzades a les borses asiàtiques. Això passa també en un context de precampanya electoral a Espanya que no és gens bo en el context econòmic. Ahir Alfredo Pérez Rubalcaba va dir que potser el govern espanyol, del qual ell formava part fa pocs mesos, s'ha equivocat fent una política d'austeritat que va qualificar fins i tot d'excessiva. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el Ramon Castelló en els esports, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem com cada dia amb els titulars. Alfredo Pérez Rubalcaba dubta sobre si Zapatero s'està passant, va dir, amb l'estalvi. El candidat socialista va qüestionar les mesures d'ajust aplicades per un govern espanyol del qual formava part fins fa uns quants mesos. Rubalcaba va fer aquestes declaracions en la cloenda de la conferència política que el PSOE ha fet aquest cap de setmana a Madrid.
I avui comença la campanya de vacunacions de la grip marcada per les retallades en salut. Malgrat l'austeritat, l'executiu català es reserva una partida de 30 milions d'euros per afrontar les possibles complicacions que pugui comportar l'arribada de la malaltia. La campanya s'allargarà fins al pròxim 30 de novembre.
La 20a edició de la Festa del Cel de Barcelona va plegar i gairebé 500.000 de persones que desafien la forta calor van omplir les platges de la Mar Vella i la Nova Mar Vella per seguir l'espectacle aeronàutic més gran de la Mediterrània.
I en esports futbol, el Barça va guanyar per 0 gols a 1 ahir a Gijón, el dissabte a Gijón contra l'Sporting i es posa líder de primera divisió, empatat a punts amb el sorprenent Llevant. D'altra banda, l'Espanyol va caure per 0 gols a 4 contra el Madrid a Cornellà del Prat.
L'Eurogrup es reuneix avui per debatre l'ampliació del fons d'ajuda a Grècia. Aquest país sacrificarà 30.000 funcionaris, segons va decidir ahir a nivell parlamentari, per no fer fallida. El govern grec, que ha aprovat en una reunió d'urgència, acomiadar temporalment aquesta xifra de treballadors públics d'aquí a finals d'any.
Els ministres de Finances de l'Eurogrup es reuniran avui a Luxemburg per debatre els detalls de la reforma del Fons Europeu d'Estabilització Financera ratificada per alguns parlaments. Clau va ser, recordem, la setmana passada, la ratificació d'Alemanya. I dels 17 països membres només falten per ratificar-lo Portugal, Holanda, Malta i Eslovàquia.
Grècia ha reconegut que incomplirà els objectius per al rescat, tot i això sacrificarà 30.000 funcionaris per no fer fallida.
És una de les mesures que li reclamaven la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu per lliurar una nova ajuda de 8.000 milions d'euros del rescat que està pendent des del mes de setembre. Aquest pas, però, podria no ser suficient perquè Atenes reconeix ara uns números pitjors del que havia presentat fins ara pel 2012. Els que estaven treballant més enllà de l'edat de jubilació seran acomiadats finalment i la resta de funcionaris que aniran al carrer sortiran dels 151 organismes estatals que han de reduir la plantilla un 10% aquest any. La decisió del govern se sotmetrà avui a la votació del Parlament.
La crisi de la zona euro és una amenaça mundial. Això és el que pensa el primer ministre britànic David Cameron, que va demanar actuacions urgents ahir a les autoritats comunitàries per enfortir els bancs i solucionar la crisi del deute.
Cameron diu que el govern britànic està fent tot el possible per ajudar, però ha volgut posar al davant els interessos del seu país. Assegura que mentre ell sigui primer ministre, el Regne Unit no formarà part de l'euro. David Cameron també creu que les institucions europees han assumit massa funcions que ara cal recuperar.
Canviem de qüestió. A casa nostra, els sindicats sanitaris aniran avui a la tercera reunió de la taula sectorial de l'Institut Català de la Salut, fent front unitari en la negociació sobre les retallades salarials de 45 milions, que la institució ha d'executar abans de final d'any.
L'irrupció de 200 sanitaris a la seu de l'ICS, que va provocar la paralització de la reunió on es trobaven els representants de Metges de Catalunya, SATSE, Comissions Obreres, UGT i CATAC i IAC, va obligar a suspendre la reunió de dijous passat, que va ser posposada fins a les 4 de la tarda d'avui dilluns. Recordem que la crispació acumulada pels professionals del sector per les retallades sanitàries de 1.000 milions d'euros per al pressupost d'enguany ha estat la raó utilitzada pels líders sindicals per justificar l'acció que la majoria han considerat d'incòmoda.
Notícies de casa nostra en format més breu. Comença avui la campanya de vacunacions de la grip marcada per les retallades en salut.
La campanya de vacunació, que durarà fins al pròxim 30 de novembre, es farà als centres d'atenció primària, als CAPs, i es preveu que s'hi acullin 1.270.000 persones, integrants dels col·lectius de risc, especialment majors de 65 anys, malalts crònics i personal sanitari de seguretat.
El cap de llista del PP per Barcelona a les eleccions del 20 de novembre, Jorge Fernández Díaz, no es mostra partidari del pacte fiscal.
Díaz assegura que si es pactés ara un nou sistema de finançament, com demana Convergència i Unió, Catalunya hi sortiria perdent perquè els recursos que hi ha ara són escassos. En una entrevista al Canal 324, Fernández Díaz donava aquests motius.
Avui el pacte seria repartir misèria, repartir dèficit. I un cop junts haguéssim sortit de la crisi, podem parlar de tot, i també parlarem d'això, perquè hi haurà alguna cosa a repartir. En aquests moments no m'ho he de repartir més que misèria i atur, i cap pacte d'aquest tipus és convenient ni per Catalunya ni per ningú.
Per cert, que el dirigent popular assegura també que cal reformar el mercat de treball i el sistema tributari per generar aquesta recuperació.
Esquerra ratificava dissabte, recordem-ho, la nova cúpula del partit. L'eurodiputat i alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Oriol Junqueras, ha estat proclamat president de la formació.
I l'advocada Marta Rovira ocupa des d'aquest dissabte el càrrec de secretària general en substitució de Joan Ridau. En el seu primer discurs com a president, Oriol Junqueras ha fet una crida a acostar-se més als ciutadans i ha dit que el seu partit no es deixarà intimidar per uns resultats adversos el pròxim 20 de novembre.
El secretari general de Solidaritat per la Independència, Uriel Bertran, va valorar ahir positivament les converses amb Esquerra per formar un front independentista de cara a les eleccions al Congrés.
El secretari general de Solidaritat ha advertit també que espera que Esquerra prefereixi acostar-se als independentistes en lloc d'una convergència que recolzen el PP. Bertran ha dit que la prioritat real és configurar un programa que suposi una alternativa a l'autonomisme de Convergència i Unió i a l'espanyolisme.
Els Mossos van detenir ahir al migdia dues persones que participaven en la manifestació antifeixista pels carrers del centre de Barcelona.
Els agents els acusen d'atemptar contra l'autoritat. Precisament els Mossos d'Esquadra van fer un desplegament per evitar que els manifestants antifeixistes es trobessin amb seguidors del partit Plataforma per Catalunya, liderat per Josep Anglada, que aquest diumenge es manifestava a Barcelona.
I la Festa del Cel, que celebra els seus 20 anys, va aplegar ahir 420.000 persones a les platges del Front Marítim de Barcelona.
Tot un èxit, la festa d'aquest cap de setmana. Entre les actuacions més destacades, la del Brailing Jet Team, la patrulla civil de reactors més gran del món, i la de la patrulla paracaigüidista de l'Exèrcit de l'Aire Espanyol. Els espectadors van poder participar també en diverses activitats, com viure l'experiència dels vols acrobàtics amb el simulador de la patrulla Àguila. A més, hi ha hagut la volada d'estels conjunta a més de 5.000 estels esquitxant el cel de Barcelona.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat en aquest context d'incerteses econòmiques. El candidat del PSOE a les eleccions del 20 de novembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, expressava ahir els seus dubtes raonables, segons va dir, sobre si Zapatero s'està passant amb les dosis d'estalvi.
El candidat socialista dubta si aquestes mesures contra el dèficit estan hipotecant el creixement econòmic i la creació de llocs de feina i ha demanat mesurar els ritmes amb què s'apliquen les mesures d'austeritat. Rubalcaba va proposar ahir en el Palau de Congressos de Madrid un gran pacte estat para el trabajo.
Yo me comprometo a llamar a todos a un acuerdo para el empleo, a todos, a las comunidades autónomas, a los sindicatos y a los empresarios, a los partidos políticos, para sumar, para remar en la misma dirección, porque sabemos los españoles, por nuestra experiencia, que cuando tenemos un gran problema y lo afrontamos juntos, entonces lo resolvemos.
I a Catalunya, el viceprimer secretari i portaveu del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que les eleccions generals els catalans han de votar els socialistes si volen que Convergència i Unió tingui un paper en la política espanyola.
Encara en plana política espanyola, el president del Partit Nacionalista Basc, Íñigo Urkullu, va instar ahir el PP a tancar una posició, segons va dir, absolutament resistent, que manté davant la nova possibilitat de pau a Euskadi i li va oferir cobertura i ajuda per assentar la pau si Mariano Rajoy guanya les eleccions.
El líder del Partit Nacionalista va comparèixer a Bilbao amb motiu del 75è aniversari del primer estatut d'Euskadi. Segons va expressar, el PP sap que la pau és una mica més i més llarg que el simple fet d'un anunci de cessament definitiu en el format que sigui. Urkullu va exterioritzar així públicament una preocupació que sentia des de fa mesos per l'actitud del PP, qüestionada també internament per dirigents del Partit Socialista d'Euskadi. La pròpia Esquerra Versale no és aliena tampoc a aquesta delicada situació i ja ha fet públic el seu interès per obrir canals de comunicació amb els conservadors. Les dues vies que preveu per això és fer-lo directament a Madrid via Congrés després de les eleccions o bé a través del PP basc. Precisament el seu president, Antonio Basagoiti, va mostrar la seva esperança dijous passat en el ple de política general del Parlament Basc. El cicle de la violència d'ETA toca a la seva fi durant el pròxim curs polític.
Recordem que aquest cap de setmana coneixíem un nou comunicat d'ETA en què la banda terrorista es mostrava disposada a facilitar la feina d'una comissió internacional per verificar l'alto el foc permanent. I amb aquest escenari, l'Esquerra Versale dona a conèixer la marca amb què es presentarà les eleccions el 20 de novembre.
Es diu Amaiur, uneix les forces de Bildu i Aralar i aspira a ser la força més votada. La coalició ha vist la llum a Pamplona, on els seus representants s'han proposat fer del dret a decidir d'Euskal Herria el seu eix d'actuació a Madrid sense caure en mercadejos i exigint respecte a la voluntat de la ciutadania basca. Amaiur, formada per Euskal Cartasuna, Aralar, Alternativa i Bildu, s'ha donat a conèixer amb un logotip en lletres blanques i fons blau. Encara no se saben els candidats per les eleccions generals, però aspiren a ser la llista més votada.
Tres minuts i serà un quart de nou. Novament en plana internacional, Creu Roja alerta que la situació a Sirte, la ciutat natal de Gaddafi a Líbia, és insostenible a la zona i avisa d'un horitzó de greu crisi humanitària.
Sirte viu quatre dies de combats intensos entre els partidaris del coronel i els seguidors del nou govern libi, que s'han intensificat en les darreres hores. Unes 18.000 persones, és a dir, una quarta part dels habitants de Sirte, han abandonat ja la ciutat des que les tropes lleials al Consell Nacional de Transició, el nou govern libi, l'han encerclat.
El president de Bolívia, Evo Morales, s'enfronta a una demanda de genocidi interposada per parlamentaris de l'oposició després que la fiscalia l'ha admesa.
La causa remunta a la violenta intervenció policial de diumenge contra una marxa d'indígenes que protestaven contra el projecte de construcció d'una carretera que travessaria Tibnis i que seria finançada pel Brasil. Un informe preliminar difós dijous per l'oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans va detallar que l'atac policial va deixar més de 100 ferits i uns 200 detinguts, tot i que no va provocar víctimes mortals.
I Dinamarca acaba de crear un nou impost que grava el que considera productes greixosos i poc saludables, una taxa inèdita fins ara i amb la qual el govern danès vol reduir l'obesitat i les morts per malalties cardiovasculars.
S'ha batejat com l'impost als greixos, que grava els productes que tenen més d'un 2,3% de greixos saturats. En alguns, com la llet, el formatge, les patates chips o la mantega, l'increment és d'un 17%. El govern danès, el primer que aplica una mesura similar, espera que la iniciativa serveixi per reduir un 10% el nombre de persones obeses al país i que ajudi també a rebaixar les morts prematures que es produeixen per malalties cardiovasculars. Tot i que Espanya no ha optat mai per una mesura tan dràstica, sempre ha optat per la conscienciació de la població i ha fet pactes amb la indústria per millorar la qualitat del que mengem.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre informatiu. Entrem en la setmana de la beatificació d'Anna Maria Jané, la fundadora de la Congregació de la Sagrada Família d'Urgell. La diòcesi d'Urgell ja prepara els últims detalls per a aquest esdeveniment que reunirà, es calcula, unes 7.000 persones a l'exterior en una carpa a prop de la catedral de Santa Maria de la Seu. Abans, divendres a la nit, hi haurà una vetlla de pregària i el mateix dissabte, en l'Eucaristia, on pujarà als altars la primera fundadora catalana beatificada en territori de la diòcesi d'Urgell, la concelebració presidida pel prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, el cardenal Angelo Amato, i concelebrada pel bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, pel cardenal Lluís Martínez Sistac i la resta de bisbes de Catalunya. La missa, que serà transmesa per Ràdio Estel i Ràdio Principat, tindrà lloc en un embalat al darrere de l'antic poliesportiu de la Seu. Diumenge hi haurà una eucaristia d'acció de gràcies, en aquest cas a Cervera, on va néixer la Mare Gener l'any 1800.
I el papa Benet XVI va encoratjar els professors a formar els joves en la veritat i a transmetre també els coneixements que permetin realitzar eleccions lliures. A motiu de l'inici del curs universitari, el pontífex va remarcar que la formació de les persones és més important que la simple capacitació tècnica enfocada a trobar feina. En aquest sentit, Benet XVI va dir que cal educar els joves en valors morals i espirituals que els ajudin a trobar un sentit a la vida. Durant l'Àngelus a Roma, el papa també va comentar el passatge bíblic del dia i va recordar que Déu ens estima i té un projecte per a cadascun de nosaltres. El papa va dir que des del naixement fins a l'hora de la mort, la vida humana està envoltada de la protecció de Déu.
Principals titulars de portada a la premsa, a La Vanguardia. Portugal tem que la crisi de Grècia l'empenyi a un altre rescat. El periòdico Rubalcaba qüestiona els ajustos de Zapatero. El Punt Avui, s'ensorra la quota de mercat del sector financer català. I el diari Ara, pagesos en guerra per la caiguda dels preus.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El Mundo, que titula El Tribunal Constitucional avala la violència sindical pel seu context vaguista. El País, Rubalcaba alerta sobre el ritme de les retallades i l'excés d'estalvi. L'ABC, el futur govern, hereda un desfalcament de 30.000 milions d'euros. Público, toque arrebato en el PSOE, en fotografia de Rubalcaba. I acabem amb La Razón, el Osua, el dia del xivatazo, havia 8 o 10 inspectors en el bar.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Actualitat esportiva, com sempre, en profunditat amb l'anàlisi del Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
El Barça acaba aquesta jornada com a líder de la primera divisió per primera vegada en aquesta temporada. Va ser després de superar ahir al vespre l'Sporting de Gijón al Molinón amb un solitari gol d'Adriano.
Si ho haguéssim de dir d'alguna manera, el Barça va ser un equip més resolutiu que no pas espectacular. És a dir, va ser molt superior a un Sporting que es va tancar i que no va aconseguir generar perill, però els blaugranes tampoc van fer l'exhibició habitual d'altres ocasions. Amb Piqué i Puyol a la banqueta, la defensa de 3 la van tornar a fer Mascherano, Vidal i Alves, amb unes bandes molt obertes. Al minut 11, Adriano va aprofitar un refús generat per un xut al pal de Xavi per fer el 0-1, que seria el final del resultat definitiu. A la segona part, el Barça va baixar el ritme, més per cansament que no pas per desconcentració, i l'Sporting tampoc ho va saber aprofitar. Al final, el Barça va resoldre el partit sense gaire patiment. Pep Guardiola explicava que l'equip va solucionar l'enfrontament, tot i estar cansat.
Venim d'un viatge molt llarg, ja comencem a portar pes en les cames, molts jugadors, molts partits seguits. Intentem ara, amb aquests dos partits de selecció, que el Carles i el Piqué agafin el ritme amb la selecció i que mica en mica podem anar tenint tota la gent.
Al final, 3 punts i els de Pep Guardiola, que acaben la jornada al capdavant de la primera divisió, empatats, això sí, a punts amb un sorprenent Llevant, co-líder ara mateix. Cal dir que Messi, durant el partit amb l'Sporting, va rebre un penal a la primera part que De Las Cuevas no va pitar. Guardiola va dir també que quan Messi cau no és dels jugadors que enganyi.
Un dels ensurts de la nit el va donar el Molinón Erika Vidal quan va demanar el canvi per una lesió muscular aparentment a la mateixa zona on s'havien lesionat altres companys seus.
Sí, bíceps femoral de la cama dreta. És la zona que el Barça està patint més aquests dies, una plaga de lesions. Tothom es posava nerviós quan a Vidal, a l'inici del segon temps, es posava la mà a la cuixa, demanava el canvi. Molts aficionats blaugranes es tenien el pitjor després d'aquesta, com dèiem, aquesta plaga de lesions musculars que ha patit l'equip les darreres setmanes. Divendres, recordem, va caure Cesc, que estarà 3 setmanes de baixa, i a més ja estaven en procés de recuperació per lesions similars Andrés Iniesta i Alexis Sánchez. A Vidal sí es va lesionar, però els pronòstics són favorables perquè només hi ha contractura i no trencament, i el francès, per tant, estarà una setmana entre 7 i 10 dies de baixa, que coincidirà més amb l'aturada de Lliga pels compromisos de les seleccions. Per cert, recordem que el proper cap de setmana s'atura la Lliga i Espanya jugarà 2 partits de classificació per l'europeu de l'estiu que ve. Una Praga contra la República Txeca, el proper proper divendres, i l'altre el dimarts, dia 11, a Alacant contra Escòcia.
Recordem que aquests partits són tràmits perquè Espanya ja està classificada per aquest europeu de l'any vinent. L'Espanyol, i tornant a la Lliga, va caure golejat ahir a la nit davant del Madrid. 0-4 van guanyar els blancs. Tot i fer una bona primera part, els blanquiblaus no van poder frenar els contraatacs dels blancs.
El Real Madrid se situa a tercer amb aquest resultat, tot i que ha empatat amb Màlaga i València, i per ser justos cal dir que l'Espanyol va fer una bona primera part i li va aguantar la cara al Madrid fins al 0-2, que es va produir als 20 minuts de la segona part, de gol d'Higuaín, que va signar un hat-trick. També va marcar l'ex-blanquiblau Callejón. El plantejament que va fer l'Espanyol va ser intentar tenir la possessió i anar a buscar el partit, i això va afavorir la millor arma del Madrid al contraatac, que segurament en aquest punt és l'equip que millor s'ha treure rendiment d'aquestes jugades. Pochettino valorava així el que s'ha de veure sobre el terreny de joc a Cornellà al Prat.
Realmente hemos cometido seguramente algunos errores que hemos cometido a nivel defensivo y no haber tenido el acierto ofensivamente que tendríamos que haber tenido, sobre todo para poder tener opciones a ganar este partido.
Cal dir que l'aposta de Pochettino per aquesta estratègia feia previsible el que va passar. Només el Barça ha pogut guanyar el Madrid en possessió, i això sí, patint. En canvi, els altres equips que li han plantat cara, com Llevant i Racing, ho van aconseguir tancant-se i deixant la pilota al Madrid, un equip que no se sent còmode quan li donen la iniciativa, però en canvi, en el cas d'ahir, sí que es troba molt còmode quan és l'altre equip el que ataca per aprofitar els contraatacs. En qualsevol cas, com a mínim, l'Espanyol no va renunciar al seu estil, però això potser no és cap consol. 6 partits consecutius perduts per Pochettino davant del Real Madrid.
I els altres resultats d'aquesta jornada de Lliga?
Són el Racing 1, Rayo 1, Villarreal 2, Saragossa 2, Osasuna 2, Mallorca 2, Real Societat 1, Atlètic 2, Betis 0, Llevant 1, Atlético 0, Sevilla 0, Màlaga 3, Getafe 2. Atenció a aquest partit, l'últim gol que va marcar Baptista de Xilena per part del Màlaga, a l'últim minut, espectacular, i València 1, Granada 0.
I completem el capítol de resultats amb els dels catalans a segona.
Victòria del Sabadell al Mini en el derbi català de la jornada. Barça B 0, Sabadell 1, resultat de dissabte. I nova derrota del Nàstic a Castelló. Villarreal B 3, Nàstic 2. Partit que es va jugar divendres aquesta nit a les 9 a Chapín, Xerès, Girona.
Canviem d'esports, parlem de motor, perquè en el Mundial de Motociclisme el pilot de Cervera, Marc Márquez, s'ha posat líder del Mundial a Moto2.
Tot i que Márquez no va començar bé el Mundial i l'alemany Stefan Bradl va arribar a liderar la Moto2 amb 82 punts sobre el pilot català, Márquez en 7 curses ha aconseguit reduir aquesta distància i la matinada d'ahir a Motegi va superar finalment Bradl en quedar segon de la cursa a 2 posicions de l'alemany. Márquez es converteix així en el nou líder amb un punt d'avantatge sobre Bradl. També dic que hi ha bones notícies a MotoGP, ha guanyat Dani Pedrosa per davant de Lorenzo i Stoner. Continua, això sí, líder Stoner amb diferència. En 125 va guanyar Francesc Zarco, però tot i això Nico Terol continua dominant. Un apunt al Mundial de Superbikes. Carla Checa, que està vivint una segona joventut amb 38 anys, va guanyar ahir el Mundial per davant de Marco Melandri i Max Biaggi.
Parlem ara de bàsquet. El Barça-Riga el va sumar dissabte el primer títol ACB d'aquesta temporada, la Supercopa d'Espanya.
Davant del Caja Laboral, per 73-82, ahir van guanyar la Signia Manresa i el Fiat Joventut als seus partits de pretemporada, els últims.
I en hoquei patins, Espanya va guanyar el Mundial dissabte. Va ser davant dels anfitrions, l'Argentina, per 5-4.
Selecció espanyola formada íntegrament per jugadors catalans i tècnic català, Carlos Feritxe, que va guanyar per quarta vegada consecutiva el Mundial. Per tot això, Feritxe reclamava un reconeixement institucional per part d'Espanya i també per part de l'esport català cap a l'èxit d'aquest Dream Team de l'hoquei.
Es queixava, per exemple, que Zapatero havia dit fa uns dies que la selecció espanyola de bàsquet era la més exitosa de la història, oblidant-se d'altres esports on la selecció ha aconseguit grans èxits.
En qualsevol cas, molt mèrit pels de l'hoquei patins.
I tant, els felicitem des d'aquí. I un altre dia parlarem dels horaris familiars a les 10 de la nit del diumenge, que també déu-n'hi-do, no, Ramon?
Sí, sí, sí. No, i l'Espanyol, que el proper partit jugarà a Camp del Rayo 12 del migdia del diumenge. Anem experimentant amb l'Espanyol nous horaris.
Canvis. Gràcies, Ramon. Fins d'aquí una estona. Bon dia. De seguida, els serveis i després la tertúlia.
En la recerca de la música folk i tradicional. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ho Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
5 minuts i mig i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Trànsit encara espès, encara força ple arreu, sobretot de l'àrea d'influència de Barcelona. Estem parlant, per exemple, de l'autovia 2, amb trams de lentitud, aturades entre Pallejà, Sant Vicenç, més endavant Sant Joan d'Espí, Hospitalet, tot cap a la zona franca. La B23, en aquest cas, un tram força destacable des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat, més endavant de Sant Joan d'Espí cap a la Diagonal. A l'autopista del Garraf, encara trànsit lent entre Viladecans i Sant Boi, passa exactament el mateix a l'autovia de Castelldefels a l'altura del Prat, del Llobregat. A la P7, a la zona de Montmeló, trànsit espès cap al sud, més avall també de Rubí al Papiol, a la mateixa direcció. C58, especialment de sortida, va plena, és a dir, Nus, Torre Baró, i especialment de Montcada a Ripollet, i també l'autopista del Maresme, lentitud, aturades pràcticament entre Montgat i Badalona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Resavis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, de moment podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I ara previsió, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. Avui parlem d'una jornada que es lleva un cel serè a pràcticament a tot el país, llevat d'algunes boires i boirines a baix fondalades de l'interior que ràpidament tendiran a desfer-se a primeres hores del matí i deixar-nos amb un sol radiant pràcticament a tot el país. En quant a les temperatures, doncs ja comencem a notar que les nits són cada cop més llargues, les temperatures mínimes baixen ja força a primeres hores del matí i estem parlant, per exemple, a les 7 del matí de 16 graus a Barcelona, 9 graus a Girona, 16 també a Tarragona i 10 graus a Lleida. En conjunt, sobretot a punts de l'oest de la depressió central i Ter Sud, doncs les temperatures han baixat entre 2 i 3 graus centígrads respecte a ahir, respecte a fa 24 hores, mentre que la meitat est i terç nord del país s'han quedat similars o lleugerament més altes. En quant al vent, esperem un dia de força calma. Dominarà el vent de component sud en conjunt a punts del litoral, serà fluix en cops moderats i a l'interior, en conjunt fluix i variable, tot i que al centre del dia hi haurà un predomini del component sud. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Minut i mig i seran 8:45, obrim la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel a Barcelona, Ignasi García Rafanell, enginyer, membre de l'associació E-Cristians. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres Lluís Serra, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, i també Germà Marista. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, avui ens acompanya Ignasi Navarri, que és sacerdot del Bisbat d'Urgell. Mossèn Navarri, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, avui comença una setmana gran per la Seu d'Urgell. Abans sí. d'entrar en els titulars, ens pot comentar una mica com s'està vivint, en mig minut, ni que sigui, aquest ambient?
No, amb molta il·lusió i molta preparació, perquè el dia ja arriba, eh? El dia 8, la gran beatificació de la mare Anna Maria Jané.
El dia 8, la beatificació de la mare Anna Maria Jané, aquest dissabte, a les 11 del matí, amb transmissió en directe per Ràdio Estel i Ràdio sí. Principat. Sí, a la Seu d'Urgell, exactament. Senyors, avui parlarem de Grècia. Donarien un primer titular, un primer comentari sobre el tema de Grècia i d'aquest rescat que sembla que no compleix les condicions?
Jo diria que Grècia s'assembla a una ceba. Cada cop hi ha capes diferents, les vas traient i en trobes una altra. Sembla que la crisi és més profunda del que ens pensàvem.
Ara en continuarem parlant, però són 9:15, moment de resumir l'última hora informativa breument aquí amb la Carolina Costa i continuem.
Hola, molt bon dia. L'Eurogrup es reuneix avui per debatre l'ampliació del fons i l'ajuda a Grècia. Aquest país ha reconegut que incomplirà els objectius per al rescat. Tot i això, Grècia acomiadarà 30.000 funcionaris per no fer fallida. I una última hora és que Grècia ha confirmat que ha completat les negociacions amb la Troika sobre el nou tram de l'ajuda. Tropes rebels i partidaris del coronel Muammar al-Gaddafi han protagonitzat a primera hora d'aquesta nit forts enfrontaments molt a prop de l'aeroport de Trípoli, la capital de Líbia, segons informa l'agència IFA, citant brigades rebels. Aquí a Catalunya comença la campanya de vacunacions de la grip marcada per les retallades en salut. Es preveu que s'hi acullin 1.270.000 persones integrants dels col·lectius denominats de risc, especialment majors de 65 anys, malalts crònics i personal sanitari de seguretat. I en esports, el Barça no va fallar en la seva visita al Molinón i va sumar una victòria al camp de l'Sporting per 1-0. Mentrestant, l'Espanyol va perdre 4-0 a Cornellà del Prat contra el Real Madrid. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Si et diuen que tens una ofertassa de llet Hipercor a 75 cèntims, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 38 cèntims, és hipermillor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts de 9:15. Continuem amb la tertúlia d'actualitat que acabem d'encetar aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, el membre de l'Associació E-Cristians i enginyer industrial, Ignasi García Rafanell, i el secretari general i canceller del Bisbat d'Urgell, Ignasi Navarri. Sobre Grècia, germà Lluís Serra i mossèn Navarri.
Mira, Grècia, el problema és molt greu, això tothom ho sap. El que també crida una mica l'atenció, però és una mica més el procés que reconèixer els números pitjors els que havia presentat fins ara, és a dir, que no hi ha hagut sempre transparència ni claretat, és a dir, s'ha enganyat una mica la gent o s'ha volgut enganyar que la cosa no era tan dolenta com semblava, per tant, en el nivell econòmic molt malament. L'únic que tenim en Grècia i després Portugal, que també se les veu a venir, i concretament també dins Espanya, un fet que és la repercussió de la situació econòmica en el camp de la política. I això en podem parlar després, per exemple, amb respecte a la zona euro, o la idea d'Europa, de la, construir Europa, i una altra seria, per exemple, Espanya en el tema de les autonomies. No? És a dir, podíem anar a models regressius molt més centralistes o més complicats amb aquest tema de l'estructuració política.
Mossèn Navarri?
La línia del que diu el germà Lluís, veure que aquesta terra de Grècia que ens ha donat tot, que ens ha donat, com llegeixo avui en un diari dels nostres d'aquí, ens ha donat la raó i ens ha donat els grans pensadors, Aristòtil, i ens ho ha donat tot, veure-la ara en aquesta situació. Decisions com ara també treure 30.000 funcionaris més com a proposta, esclar, què pot fer més també ja ara aquell país? Quina mesura serà aquesta? Tota aquella gent que tothom una altra vegada al carrer i sense... Si realment la cosa la veig greu i em sembla que s'hi ha arribat potser excessivament tard, eh? I també després ja en deurem parlar també amb les nostres mesures a uns dies vista de la campanya electoral nostra, també s'escolta cada míting i cada discurs, que sembla ser que també, no sé, jo també ho veig una situació bastant difícil a Alemanya. L'Angela Merkel també ja diu que Alemanya ja ho ha fet tot i que, per tant, ja també ara ja més no pot més la cosa.
Tot plat és com un context de males vibracions econòmiques, polítiques i a Espanya amb la campanya. Després parlarem de Rubalcaba i del que va dir ahir, però encara sobre Grècia i la situació econòmica. Senyor García Rafanell ha posat el símil de la ceba, m'ha semblat molt oportú, eh? Treus una capa... Exacte.
S'han d'explicar ben fàcils perquè, en definitiva, són fàcils. Aquí hi ha hagut un país que és Alemanya, amb tota aquesta crisi, jo ho veig així, que ha deixat i ha invertit les dues coses, 2 bilions d'euros a països
sí, en B alta,
que són Portugal, Itàlia, Espanya, Grècia, etc. I aquests països, en vez d'invertir aquests diners en equips productius, han fet aceres, han fet edificis, han fet la gran bombolla immobiliària, no? Ara què passa? Aquests calés s'han de tornar. Per mi, Grècia té diferents solucions, el que apuntava el company de
la Seu d'Urgell.
Sí. Primer, la crisi és tan gran. Pot sortir de l'euro? Grècia és un interrogant. Hi ha d'haver-hi països a dues velocitats dins de l'euro, els més competents i els que venem a darrere, amb això incloc Espanya. Com es tornaran aquests cèntims? I aquesta és la gran pregunta, una mica, que aflora amb Grècia. Jo sóc molt pessimista amb tot això. I sóc pessimista perquè hi ha hagut una política monetària, han fet tots a l'euro, però les polítiques fiscals han sigut diferents a cada país. Què ha passat? Que utilitzant la mateixa moneda hi han hagut diferents exigències en els països. Això ha creat unes desviacions que són pràcticament impossibles de recuperar, no? Per mi, només un gran esforç per part de Grècia, amb l'ajut total de tots els països de la Unió Europea, és capaç de sortir d'aquesta crisi. I només ho apunto una cosa, estem parlant de 30.000 funcionaris. Quants funcionaris sobren a Catalunya? S'està parlant també d'uns 25-30.000. S'està parlant d'aquesta xifra. Què es fa? El que deia, que potser hem arribat massa tard al company de la Seu. Clar, tot això obre unes qüestions, unes preguntes interrogants. El tema és molt bonic, no? Però vull dir que ens la podríem aplicar també nosaltres una mica al procés de Grècia, potser aquí a Catalunya, aquí a Espanya. Cosa que en Mas ho està ja apretant i està jugant ja d'home dolent i està començant a tensar la corda aquí a Espanya i rep totes les crítiques i rep de l'oposició, etc.
Sí, sobretot pel tema de la sanitat i
la sanitat, sí. Etc.
Bueno, aquí...
Obert molts temes, eh?
No, és que sí. Països que s'ha esmentat està aquest, els famosos pics, no? Els porcs, que diuen els pics, que seria Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya. Després també veuríem què passa amb Itàlia, etc. No? Però aquests quatre països els consideren com els...
La Guàrdia també posa que, bueno...
Que està molt, molt
diguéssim, la por de Portugal de Grècia. A ser el següent en un segon rescat, sí.
Doncs aquests quatre països, clar, el problema és que aquí mateix, quan han arribat diners, quines inversions s'han fet. És a dir, l'ús polític dels diners va ser un desastre. Per exemple, jo continuo pensant, l'altre dia estava llegint que, de l'AVE, que Suïssa es van plantejar fer l'AVE, el tren, el TGV, no?, de gran velocitat, i que van decidir que no. Van decidir que no perquè era un cost i tal. I aquí, doncs, quilòmetres d'AVE d'una forma irresponsable, etc. Per tant, hi ha hagut un munt d'inversions que realment no han anat enlloc, no? És a dir, i les prioritats que hi ha hagut, el sistema econòmic, no s'ha mirat més que tot l'aparador, més que el sistema productiu, clar, i ara ho estem pagant. Al marge de que també un reconeixement de la crisi, que s'ha fet molt tard, perquè el Zapatero no ho ha vist o no l'ha volgut veure, per qüestions que sigui, doncs clar, estem en una situació també aquí molt complicada, però l'efecte dominó pot ser greu. És a dir, si cau Grècia, quin és el següent i si hi ha més que cauen, no? Això seria des del punt de vista econòmic en tot el que significa, doncs, de retallades, estalvis, i que això genera també atur i un munt de problemes de manca de productivitat.
Què pensen de les paraules que va pronunciar ahir el primer ministre britànic David Cameron, dient que l'euro, o l'eurozona, millor dit, és una amenaça per l'economia mundial?
Bueno, els britànics sempre han jugat aquest paper escèptic frent a l'Europa continental, per dir-ho d'alguna manera, sempre des de la illa, doncs, han especulat d'allò, però jo penso que té molta raó. Té molta raó. Alemanya és un país que ha fet un esforç molt gran, molt gran, amb l'annexió de l'altra Alemanya. També va ser un esforç tremendo. Durant 10 anys els salaris només... Durant 10 anys els salaris van baixar un 2%. No és que no vagin pujar, és que van baixar un 2%. Hi havia polítiques de restricció de treball, el govern subvencionava els postos, el complement del sou. O sigui, van crear una política, anem a dir, econòmica, de cara a refer tota l'economia alemana, encara estan. El Cameron veu que Europa no està encara en aquest camí. I a mi m'agrada anar als exemples clars. Encara en el meu poble estan asfaltant carreteres que no necessiten. Aquest estiu, i em sembla que ho vaig dir aquest dia per la ràdio, perquè si la gent no ha d'entendre això.
Sí, sí,
per què
sí.
S'asfalta una carretera? L'alcalde diu, és que està subvencionada. Conya, està subvencionada, però la paguem entre tots. És clar que al poble no li costa res, però és que la paguem després. Aquesta mentalitat d'austeritat, d'invertir en recursos productius, de baixar-se el sou quan toca, de fer un equip compacte per tirar el país endavant, aquests països, Portugal, Itàlia, Espanya, no ho tenim encara. I el Cameron ho veu, com el Cameron i d'altres. Uh-huh. Han de veure què passa després del 20N aquí a Espanya, a veure què fa el Rajoy.
Uh-huh. I potser també s'haurà de comptar amb l'altra ajuda, prendre-s'ho en sèrio, que sembla ser que Estats Units, també dintre de les seves possibilitats, que tampoc és que també estiguin excessivament, però aquests altres països emergents, perquè jo personalment potser sent excessivament pessimista, però que la solució, en aquest cas de Grècia i Portugal, el que diem, vingui de la mateixa Europa, jo personalment ho trobo una mica difícil, perquè el país d'Europa que va bé ja no pot cantar excessiva victòria, també. Jo no sé si aquest tema més mundial, de més ajuda, no sé, per una... quines vies podria anar,
Uh-huh. Aquí les paraules de David Cameron, per mi van apoyar molt el discurs d'Obama, que hi ha sectors d'Europa que es van indignar amb com Obama enfocava el tema d'Europa en tota la qüestió de la crisi. I després hi ha el projecte d'Europa. És a dir, aquí per mi són les repercussions polítiques de les dificultats econòmiques. No? És a dir, Europa ha començat molt lentament, s'ha fet molta cosa, però en realitat no té unes lleis que afavoreixin, per exemple, temes, doncs, que siguin econòmics, fiscals, polítics, autoritats, etc. I aleshores això pot dificultar més aquest projecte d'Europa perquè els estats membres, hi ha alguns que resisteixen amb molta força. Exactament, Gran Bretanya és un dels que és més resisten, per exemple, amb el tema de la moneda. Però això també ho podem traslladar aquí, Vull dir, Espanya, Catalunya, tot això també són les repercussions perquè avui dia s'està recentralitzant d'una manera fortíssima. Tot, hi ha un projecte, doncs, molt clar en aquesta línia, no?
Hem començat la tertúlia parlant de temes econòmics, sobretot. Avui compartim aquest temps de comentari de l'actualitat amb el professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra, amb l'enginyer industrial Ignasi García Rafanell i amb el secretari general i canceller del Bisbat d'Urgell, Ignasi Navarri. Alfredo Pérez Rubalcaba va expressar ahir públicament en la conferència política del PSOE a Madrid dubtes sobre la política d'estalvi de Zapatero. Va dir que potser s'està passant i que cal redefinir els temps, va utilitzar aquestes paraules dins la seva exposició de propostes polítiques. Un govern, per cert, del qual formava part Rubalcaba. Però tampoc pot escenificar un divorci molt gran amb el govern. És difícil el seu paper, també.
El que està clar és que les polítiques restrictives no poden ser el tot. Si no hi ha una política que genera treball, que genera més productivitat, que genera competència, ens anirem fent petits, 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 perquè la reducció no pot ser un horitzó a mig plaç. Les economies necessiten expansió i plantejar polítiques socials només restrictives, doncs això va fent el cap petit, per dir-ho d'alguna manera.
És una solució d'emergència, podem dir.
Ara, jo, amb les declaracions que han fet Rubalcaba i Rajoy aquest fi de setmana, em decanto més a favor de les declaracions del Rajoy.
Per què, això?
Perquè el discurs que ha fet Rubalcaba, sobretot crec que el divendres, va ser un discurs de compensar sobretot el dèficit el dèficit amb els impostos sobre el tabac i sobre l'alcohol, no sé si vau llegir-ho. O sigui,
sí, sí.
Anem a dir, ell aplica... els socialistes estan empenyats, per dir-ho d'alguna manera, amb que la política impositiva pot acabar solucionant els temes econòmics. I, en canvi, Rajoy... potser no donen el clau, però sí que apunta, jo penso, en la direcció. Comença a parlar ja de bonificacions per les pimes i pels autònoms a partir de les noves contratacions. No sé si ho heu llegit, però s'oferia 3.000 euros a cada autònom, que d'alguna manera, doncs... no és un lloc de treball. Que no fossin socis, per dir-ho, que fos nou posto de treball. Jo crec que per aquí va el tema. Per aquí va el tema. La política governamental mai donarà solució als problemes. Són les pimes que aguanten el 80-85% dels llocs de treball d'Espanya, les que han de fer l'apretada forta. I donar ajuts i donar vies de tirar endavant amb aquestes pimes ho veig més acertat que pas la política impositiva.
Sí, jo també personalment, escoltant ahir i aquest matí, com a resums una mica a la televisió, a Rubalcaba, una mica faig meves aquelles paraules que també algun diari d'avui amb algun article d'opinió diu, realment és quasi bé com una mostra de cinisme bastant gran també. Primerament, una persona que fins fa 2 mesos tenia totes les seves mans, ara troba i veu cap a on pot anar, escolti, també ho hauria pogut fer fa 2 o 3 mesos. Això, primera. Segona, ell no vol evitar tot allò que Madrid, en la retallada d'educació, i Catalunya amb la de sanitat, evitar aquest tema. No, aquí no retallar res perquè d'allò. Rajoy és més moderat, al meu entendre, sí, però també pretén quasi arribar una mica, com també llegeixo avui al 20N, com una mica amb les llums apagades, sense fer cap anunci, de cap retallada, perquè li fa una mica de nosa que Esperanza Aguirre allà a Madrid ja se li ha...
Ja les ha aplicat. Hi ha altres presidents autonòmics que gairebé tots són del PP.
Sí, i llavors aquí estem en aquesta situació. És ben bé que ja sembla que treuen ara com a Felipe González, com el gran home que tornarà a refer tot això a partir d'aquell dia, i ell diu que l'altre dia va dir això, perquè la política d'avui jo només la puc entendre si ja és una mica l'administració de les expectatives, també, Perquè, no ho sé, jo realment ara escoltar Rubalcaba i ara dient que aquí i allà, sembla que no ho veu, que quina situació estem, no ho sé, escolta, si ell fos president del govern el dia 21 i 22... haurà de... Després ja podrem parlar, em sembla, també de retallades aquí, que també potser els hi falta intel·ligència tàctica i saber-les raonar i saber-les presentar més. Això també és veritat.
També es podria... També
però, esclar, una mostra de serietat, jo em sembla que en la situació que estem s'ha de donar i perquè és prou greu com per presentar-ho una mica com a fàcil, eh?
Germà Lluís Serra.
Jo penso que el tema, justament, penso que és per intel·ligència tàctica que fan aquestes declaracions, perquè la figura de Zapatero és una figura en caiguda lliure. És a dir, pràcticament n'intervindrà en tota la campanya electoral, perquè la seva intervenció encara seria més nefasta i, per tant, ho volen guardar, queda't a casa i no surtis gaire, que l'únic que pot fer és treure'ns vots. Aleshores, què fa Rubalcaba? Doncs el que fa Rubalcaba és, efectivament, distanciar-se a figura de Zapatero, perquè si va molt unit a figura de Zapatero, cau amb ell. Per tant, el que ha de generar distància. És evident que això, aleshores, es pot dir que és cinisme, perquè ell havia estat el vicepresident primer del govern de Zapatero i, per tant, no, és corresponsable de la majoria de decisions que s'han pres, no? Però sí que, efectivament, per exemple, també es distancia de la reforma de la Constitució que va impulsar Zapatero amb vots del PSOE i del PP. Perquè tot aquest tema, per exemple, molts indignats, etc., estan contra aquesta reforma, o la gent, en tot cas, hagués demanat un referèndum. Per tant, vol guanyar vots per on sigui i va veient i fent el discurs que vagi millor, no? O, per exemple, quan diu que podien anar més a poc en el ritme de les retallades, o també l'accés estalvi. Amb això de l'accés estalvi segurament té molta raó, perquè com s'estalvia tant les famílies o la gent, que ha d'estalviar per una banda, però si estalvia massa no hi ha adquisició, no hi ha com, el moviment econòmic s'encongeix, i aleshores sí que realment amb això pot tenir també molta raó, no? Però és un discurs molt difícil, jo suposo que lluita contra totes les enquestes i està fent el possible per veure què en pot treure d'aquesta situació, no? Però efectivament ha de distanciar-se del govern Zapatero, clar, que és el que cauen directe, no? La figura de Zapatero.
Sí, senyor.
Rubalcaba em recorda un programa de televisió de fa molts anys que va sortir el Miquel Roca, i un programa d'esbarjo, i li feien un joc que consistia en que argumentés una sèrie de coses i al cap de 5 minuts argumentava el contrari.
Sí.
Això és un polític, no?, el que ha de fer, doncs, és una cosa tal, i ho va fer-ho perfecte, i em vaig quedar, a mi em va convèncer amb les dues coses.
Amb gran habilitat de polític.
Ja no sabia exactament què pensar. I Rubalcaba vol fer el mateix. Ha fet una cosa durant 8 anys, no sé quants anys, i ara es vol convèncer de que és possible el mateix amb altres coses. I el bo és que tenen èxit, perquè és que ho fan bé, no?
Sí, això deia mossèn Navarri ara, que convencen amb les paraules
però
moltes vegades.
Però em sembla que també el poble ha pujat amb sabidoria i amb coneixement.
Sí,
i
jo em sembla que sí.
I crec que la postura del Rubalcaba és molt difícil. Ahir hi havia unes notícies a la premsa i assenyalaven tot el mapa blau,
sí,
el 20N, pràcticament tot blau, que era el País Basc i Catalunya. I penso que això, doncs, és un tema imparable, el tema que el PP guanyi, i penso que en majoria absoluta, Penso que en majoria absoluta, si les coses van així.
Les enquestes, evidentment, no
malgrat
voten...
Malgrat el Felipe, que sí, el Felipe sembla que ho vulgui ressuscitar-ho tot.
Però també hem pogut llegir crítiques a la presència de Felipe, és a dir, que sembla, sí, que pugui ajudar, però també perjudicar, no sé com ho veuen vostès.
Però quan es diu a vegades que el poble té molta intel·ligència i tot
potser
això,
no,
jo diria també dues coses. Una, la política és l'art del possible. Per tant, si ara és possible fer una cosa potser d'aquí una estona, una no tan semblant a la primera, doncs és una mica la política, L'art del possible, moltes vegades es deia, no? Però el tema de què pensa la gent o no pensa la gent, el tema de l'opinió pública, a mi m'agrada molt aquell pensament que diu que l'opinió pública té raó quan la tenen els que la fabriquen. Aleshores, hauríem de veure com s'està fabricant aquí l'opinió pública a moltes coses. És a dir, que hi ha darrere de molta opinió pública, com s'estan fent uns determinats eslògans plantejament de l'opinió pública perquè la gent pensi o pensem en una determinada línia. I té molt poder. Per tant, l'opinió, que ja sabem que no és la pública, no sempre coincideix amb l'opinió publicada. Però és un dels aspectes que s'hauria de veure, fins i tot en la formació, no? Per exemple, l'endarreriment que ha suposat la filosofia en els estudis, jo penso que és un endarreriment dels ciutadans. Per què? Perquè tenir pensament propi, saber raonar i argumentar bé les coses i pensar, això és molt important per tenir una opinió pública real.
Avui a la tertúlia que compartim amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, amb el secretari general del Bisbat d'Urgell, Ignasi Navarri, i amb l'enginyer industrial, Ignasi García Rafanell, volia plantejar-lo, senyor, de parlar de la situació econòmica aquí a casa nostra amb les retallades i la difícil sector social, la difícil situació de la societat. Per exemple, avui es tornen a reunir govern, metges i sindicats amb aquesta taula per pactar o per parlar sobre les retallades en sanitat i, d'altra banda, aquest cap de setmana la taula d'entitats del tercer sector ha alertat que pot haver-hi una explosió social. Així ho va dir la seva presidenta ahir, Àngels Guiteras, que parlava, per exemple, de 70.000 catalans als quals se'ls acaba la prestació ara. Són situacions que van agreujant el difícil moment que vivim, amb dades concretes.
En Mas, jo penso que a Espanya estem esperant, com deia el company de la Seu, les eleccions per posar mano dura a la situació. La gent està fent campanya, el Rajoy, això que diu, apareix en silenci, no diu coses, però aquí a Catalunya en Mas s'ho ha agafat en sèrio. Jo penso que s'ho ha agafat en sèrio. Vol arreglar el tema del deute. I per això jo penso que li farà falta més que imaginació. Més que imaginació. Hi ha un problema social a Espanya, que és ha començat un problema sanitari català. Sí. I la imaginació ho deia perquè no és possible que es destinin 38 milions d'euros a la Televisió de Catalunya i se'ls retalli el sou als metges. La política és un tema de prioritats. Ordenar les prioritats, perquè, és clar, els béns són limitats, no arriben a tot. I es tracta de crear... I avui, no sé, jo diria que els metges per mi són més importants que una subvenció a una televisió pública, per dir-ho així. També hi ha una colla d'entitats públiques. Quan van començar l'any 2003 n'hi havia 80, avui posava també la premsa. Ara passem de les 200 i pico entitats públiques al voltant de l'administració. No és possible, abans de reduir els sous dels metges, intentar sanejar una mica aquestes entitats públiques que estan tan carregades.
Prioritats, ordenar les prioritats. Germán Lluís Serra i Mossèn Navarri.
Aquí hi hauria diverses coses. Una és que potser no fem bé les prioritats. Això es pot discutir, si ho fem bé o no ho fem bé. Per exemple, com a país, o aquí com a Catalunya, etc. Però també el sistema fiscal és horrible per Catalunya. Això també ho hem de reconèixer. És a dir, no pot ser que
donin
20.000 milions d'euros a l'Estat i no tornin 20.000 dels que aporta Catalunya. Aleshores, clar, estem, que és una mica el pensament d'Alemanya respecte a Europa. Els alemanys estan ja de pagar i estan fins a no sé on. I aquí passa una mica el mateix. És a dir, si el sistema fiscal fos just. Imaginem que Catalunya tingués el sistema del País Basc o Navarra. De retallades a medicina no en tindríem, segurament. I després hauríem de fer una altra reflexió, que avui l'Ara ho posava en la primera pàgina, que la meitat de la població mec que fa un ús abusiu de la sanitat pública. Perquè moltes vegades diem, el govern, bé, i quantes són consultes, despeses, etc., de forma raonable es podien evitar perquè hi ha un ús abusiu. Això també ho hauríem de revisar. És a dir, no tot ha de ser el govern
o els polítics,
sí. O els metges. Hauríem de veure com s'estructura una mica tot.
Mossèn Ignasi Navarri?
No, en aquesta línia. Avui el nou president electe d'Esquerra Republicana ho diu en una carta que el gran problema de Catalunya és més el dèficit fiscal que l'altre, que el públic, que també ho és. Jo realment l'actitud del president Artur Mas és d'una, em sembla a mi, d'una serietat i d'una radicalitat gran, i és una manera de fer front als temes. Aquests dies hem pogut llegir dissabte, em sembla, no sé si era l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, que la salut aquí a Catalunya, amb les taxes més altes de metge i habitants de les tres més d'Europa i freqüentació sanitària, tot això realment no podia continuar anant. Però, és clar, també és veritat que una cosa és tenir raó i després aquesta raó també s'ha de fer comprendre i aquesta raó també s'ha de vendre. Per exemple, em sembla que aquella suggerència de l'altre dia mateix, que ha espantat molt, perdó, jo ho veig aquí mateix, a les nostres residències que tenim aquí.
El retard de dos mesos.
Sí, estar...
Aquell retard és dos mesos, que després al cap d'unes hores ja es va dir, ja serà un i ja segons com ja ho arreglarem. Jo em sembla que aquestes mesures, que són serioses i que s'han de prendre i que són mostra d'un govern que vol fer front als temes perquè no hi ha una altra solució, però també em sembla que s'haurien, sobretot algunes, matitzar una mica.
Sí, sí. I redefinir, si cal, perquè també toquem un sector especialment vulnerable.
Molt delicat, i els drets dels dèbils no són drets dèbils. Els drets dels dèbils són uns drets forts, això, vull dir, ho hem de tenir clar. Per tant... En aquest punt també es podria dir, algú ho ha dit aquí, algú d'aquestes nostres, gent dels pobles, diu, per què no prenen aquesta mesura de cobrar mitja paga per Nadal extra els que estan allà sentats al Parlament? Clar, perquè amb ells també, diu, no se'ls notaria tant, clar, això també...
també els ciutadans, i des d'aquesta tertúlia també es pot fer, podem fer propostes d'austeritat i de redefinir prioritats. Sí. Ens queda un minut. Hem començat la tertúlia fent una breu referència al gran esdeveniment eclesial d'aquesta setmana, la beatificació d'Anna Maria Gené dissabte a la Seu d'Urgell, i voldríem acabar també referint-nos a aquest tema, però preguntant-li a mossèn Ignasi Navarri pel personatge, per Anna Maria Gené, una dona que va néixer el 1800 a Cervera i va morir el 1885 a Talarn. Va fer una gran feina per l'educació en el segle XIX, desafiant guerres i tractats de pau. Com definiria, si ho hagués de fer ràpidament, la persona d'Anna Maria Gené?
Jo diria que va ser una dona que es va creure molt en sèrio, una dona en aquell segle, tota sola i tampoc ben jove. Ella es creu això, que els drets dels dèbils, siguin els malalts, siguin els que els falta educació, són uns drets forts i són uns drets que no són dèbils. I per això comença aquesta aventura amb la plena confiança posada en Déu, i per tant, doncs, avui tenim la seva obra, estesa a 11 països del món, són unes 300 religioses, i després d'aquesta llarga espera i d'això, doncs poden veure el dissabte beatificada
la seva fundadora
i tot aquest ideal que elles han anat portant durant tot aquest temps.
Sí, Lluís
Mossèn Navarri, si Déu vol, ens veurem el dia
dissabte
que
ve.
Així ens hi veurem tots.
Nosaltres també, un servidor també, i Ràdio Estel i Ràdio Principat oferirà la transmissió en directe dissabte vinent. Us recordem als oients a partir de les 11 perquè puguin sintonitzar amb nosaltres. Seguirem parlant d'aquesta obra, la Sagrada Família d'Urgell i les seves escoles, també la persona d'Anna Maria Gené durant aquests propers dies. Gràcies, mossèn Ignasi Navarri, des de la Seu, i des d'aquí, Lluís Serra, Ignasi García Rafanell, bon dia.
Bon dia.
Ara l'última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després entrevistarem Glòria Renom, diputada, membre de la ponència sobre la llei de culte al Parlament de Catalunya. Ens parlarà en profunditat dels canvis sobre la llei de culte. I avui no entenc res amb Miquel Murga sobre la telefonia mòbil. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.